Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres, des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a frec de llavi. Here is your love for all things. Viatgem cap al món de les sensacions i les emocions a través de les lletres, la poesia, la música, l'art en general. Avui, a l'Arran de Vers, a frec de llavi, estrenem nova temporada. Espero que hagueu passat un bon estiu, un tan atípic, això sí. Iniciem la tardor amb moltes ganes de compartir amb tots vosaltres art, cultura, música i lletres a través del medi radiofònic. Avui us proposo un viatge de la mà de la filosofia. Aquesta ciència que forma part del nostre dia a dia i que irremediablement ens influencia. Primer començarem per definir-la. Què és la filosofia? La filosofia és l'amor per la saviesa. És un camp d'estudi que cerca, per mitjà d'arguments raonats, donar una explicació de tots els coneixements possibles i del lloc que ocupa la persona a la naturalesa. És l'estudi de qüestions generals i fonamentals sobre l'existència, el coneixement, els valors, la raó, la ment i el llenguatge. El terme fou encunyat probablement per Pitàgores. Els mètodes filosòfics inclouen el qüestionament, la discussió crítica o l'argument racional i la presentació sistemàtica. Les qüestions filosòfiques clàssiques inclouen una pregunta essencial: es pot saber qualsevol cosa i demostrar que se sap? Què és real? Els filòsofs també es pregunten qüestions més pràctiques i concretes com ara: existeix una manera millor de viure? Els éssers humans tenen lliure albir? Històricament, la filosofia englobava qualsevol cos de coneixement, des de la Grècia antiga, amb Aristòtil, fins al segle XIX. La filosofia natural abastava l'astronomia, la medicina i la física. El creixement de les universitats de recerca modernes portà la filosofia acadèmica i altres disciplines a professionalitzar-se i especialitzar-se. Des del segle XIX, totes aquestes especialitzacions s'acaben separant i avui tenim diversos camps del coneixement, és a dir, de la ciència. El camp de l'estudi de la filosofia pot abraçar un conjunt de disciplines com ara les ciències humanes i socials, les ciències formals i les ciències naturals. En aquest sentit, la filosofia ha engendrat estudis fonamentals tal que la teoria del coneixement, la filosofia política, la metafísica, l'ètica i la lògica. Aquestes branques de la filosofia han vist néixer ramificacions com l'estètica, la filosofia del dret, de les ciències, de l'esperit, l'antropologia filosòfica o la filosofia del llenguatge. El que representa la filosofia és un tema discutit i varia d'acord amb les mateixes diferents tradicions filosòfiques. També ha estat definida com l'estudi dels conceptes i principis més fonamentals i generals relacionats amb el pensament, l'acció i la realitat. Algunes definicions de professors de filosofia ens diuen: La filosofía fue fruto de una curiosidad de los seres humanos al tomar conciencia de que podían pensar el mundo y decirlo. Això ens diu Emilio Lladó, professor de filosofia espanyol nascut al 1927. Continua dient, al darse cuenta de que las palabras significaban cosas, ideas, sentimientos, deseos, una forma de amor por interpretar lo que vivimos, por entender la historia, que consiste en ver y dar testimonio de lo visto. Y eran las preguntas más que las respuestas las que se deslizaban por el surco del tiempo. Continua el filòsof Michael Sandel, filòsof estadounidenc, Premi Princesa d'Astúries, nascut el 1953, i ens diu: «Me dejé seducir por la filosofía y todavía no me he recuperado. Lo que me atrajo de la filosofía no fue su abstracción, sino su carácter ineludible y la luz que arroja sobre nuestra vida cotidiana». Entendida de esta manera, la filosofía pertenece no solo al aula, sino a la plaza pública, donde los ciudadanos deliberan sobre el bien común. Donde quiera que viajo siento un gran interés por el debate público sobre cuestiones importantes, preguntas sobre la justicia, la igualdad y la desigualdad, sobre la historia y la memoria, sobre lo que significa ser ciudadano. Javier Gomà, filòsof espanyol i director de la Fundació Joan Marc, nascut el 1965, ens diu: «La filosofia mundana és la que és capaç de decir algo al corazón de la persona que vive de una manera consciente, alguien con sensibilidad hacia el mundo, hacia el problema de nacer, morir, envejecer. Si no, no es filosofía, sino historia de la filosofía, que es lo que encontramos bajo esta etiqueta en las facultades, en las librerías, y que está muy bien, pero no es filosofía. Si tú pactas con la filosofía, pactas con la emoción inherente en un Platón que se deja llevar por el Eros, en Descartes, cuya gran obra es una especie de cuento autobiográfico, o en Nietzsche o Heidegger, cuya emoción en ser y tiempo se siente en cada párrafo». Com podem veure, aquests filòsofs donen les seves explicacions i podríem dir que la filosofia és una disciplina que estudia i intenta respondre algunes qüestions fonamentals pels sers humans. Quin és el sentit de l'existència, la recerca de la veritat, la moral, l'ètica, la bellesa, el llenguatge, la ment, entre moltes altres. A molt grans trets, a Occident, hem dividit la filosofia en algunes etapes. Per exemple, la filosofia grega, la filosofia medieval i la filosofia moderna. I dins de cadascuna hem situat a diferents pensadors que ens han ajudat a comprendre i produir canvis socials i culturals. Bé, hi ha una trentena de filòsofs que han deixat empremta a la història i anomenarem alguns, com ara, per exemple, en Jean-Paul Sartre, nascut el 1905. Jean-Paul Sartre era un filòsof francès considerat com un dels majors exponents del corrent existencialista, que es torna especialment popular com a conseqüència de la Segona Guerra Mundial. Algunes de les preguntes clau en el seu pensament tenen a veure amb el sentit de la vida en relació amb la idea de llibertat i la responsabilitat personal. Entre les seves obres més famoses es troba La nàusea i Crítica de la raó dialèctica. Un altre conegut, Martin Heidegger, nascut el 1889, també d'origen alemany. Heidegger és un dels representants de la filosofia existencialista, ja que opina que l'ésser humà ha estat llançat a l'existència sense haver-ho demanat, De manera que la principal missió de la filosofia ha de ser aclarir el sentit del ser, el que anomena Dasein, estar aquí. Un altre conegut és Friedrich Nietzsche, d'origen alemany, nascut el 1844. Nietzsche és sobretot recordat per la frase «Déu ha mort», amb la qual volia criticar la religió, els ideals i la filosofia occidental basats en normes morals i falses. Tenia fe en l'aparició d'un nou home, a qui cridava superhome, que pogués superar la moral tradicional i generar el seu propi sistema de valors amb una voluntat de poder genuïna. Per això Nietzsche és considerat com un dels crítics més potents de la modernitat. Algunes de les seves reflexions ens diuen: aquell que té un per què per viure es pot enfrontar a tots els coms. Sovint l'autor escrivia sobre com portar una vida amb sentit i plenament feliç. Sense música, la vida seria un error. La seva passió era la música i Wagner la seva influència més directa en els seus primers anys teòrics. El destí dels homes està fet de moments feliços. Tota la vida els té, però no d'èpoques felices. Com hem esmentat anteriorment, Nietzsche tenia molt present el tema de la felicitat en les seves obres i pensaments. Tot el que es fa és per amor. Es fa més enllà del bé i de mal. L'ésser humà està disposat a qualsevol cosa a l'hora de conquerir l'amor. En l'amor sempre hi ha alguna cosa de bogeria i en la bogeria sempre hi ha alguna cosa de raó. L'amor no és una cosa irracional, com sol dir-se. El remordiment és com un gos mossegant una pedra, una estupidesa. Cal no penedir-se de res en aquesta vida. Tot succeeix per alguna raó. Un altre filòsof és Karl Marx, nascut el 1818, reconegut per realitzar fortes crítiques al capitalisme. Va proposar que les societats capitalistes estan estructurades per classes socials i que la lluita d'aquestes classes és el que fa que les societats es modifiquin. En aquest sentit, la societat ideal és la que es regeix per la classe proletària i un socialisme sense estat. Va desenvolupar el comunisme modern i, juntament amb Engels, el marxisme. Alguns de les seves idees més importants són el de la plusvàlua, la teoria de la lluita de classes i la concepció materialista de la història. Un altre també conegut, Aristòtil, alumne més reconegut de Plató, buscava l'essència última de l'ésser humà, tenia un gran interès per la biologia i el seu pensament va tenir una herència mèdica important que va ser represa en els inicis de la ciència moderna. També li interessava l'estudi de la lògica, la metafísica, l'ètica, la filosofia política, la psicologia i l'estètica, i se li atribueix l'establiment de les grans divisions de la filosofia. És una de les figures més representatives de l'Acadèmia, l'escola filosòfica fundada per Plató i, posteriorment, va fundar la seva pròpia escola, el Liceu. Plató és un altre filòsof reconegut. Nascut el 427 abans de Crist, una de les teories més estudiades de Plató és la teoria de les idees, amb la que defensa l'existència de dos mons oposats, el de les idees, que és la realitat universal, que és inamovible, i el del món sensible, la realitat particular, que pot modificar-se. Plató va estar fortament influenciat per la filosofia de Sòcrates, però també pels pluralistes, els pitagòrics i altres filòsofs presocràtics. Va ser també un dels primers a estudiar el cos com un ent separat de l'ànima. Va insistir en la forma i l'ordre etern, a la transitorietat de les coses sensibles i en utilitzar un raonament lògic basat en les matemàtiques i l'astronomia. Tot això ha fet d'aquest pensador un dels filòsofs més importants de la història, especialment dins de l'àmbit de l'antiga Grècia. I un també molt conegut és Sòcrates, reconegut com el pensador que va transformar la direcció de la filosofia europea i el més savi dels filòsofs grecs. Nascut el 469 abans de Crist, les seves obres estan escrites en la forma de diàlegs i van ser transmesos pels seus deixebles. La base de la seva filosofia és la idea de la virtut com a fonament del coneixement i la saviesa. Per això es reconeix com una teoria moral que es basa en el reconeixement del bé i de la justícia. Algunes de les seves reflexions ens diuen: ens diu, l'únic coneixement veritable és saber que no saps res. Una de les frases de Sòcrates més conegudes expressa la humilitat amb la qual el filòsof s'enfrontava a la seva tasca i la radicalitat amb la qual entenia que tots els aspectes de la realitat han de ser qüestionats. Una altra frase ens diu, només el coneixement que arriba des de l'interior és veritable coneixement. Sòcrates creia que la saviesa neix de l'examinació de veritats que, examinades de la manera adequada, són evidents en si mateixes i, per tant, són independents del que es coneix sobre el que ens envolta. Aquesta idea va influir molt a Plató. Un altre que diu, aquells que són més difícils d'estimar són els que ho necessiten més. Una reflexió sobre l'amor i la manera en què afecta a certs tipus de personalitat. La filosofia també ha deixat el seu granet de sorra a la poesia. De fet, per alguns autors, la filosofia i la poesia tenen alguna connexió entre si. Per a Rubén Darío, la poesia és l'art que venç l'espai i el temps. La seva poesia està plena de filosofia. Ell mateix ens diu: he meditado ante el problema de la existencia y he procurado ir hacia la más alta realidad. He expresado lo expresable de mi alma y he querido penetrar en el alma de los demás y hundirme en la vasta alma universal. Nada es extraño a mí yo. He cantado en mis diferentes modos el espectáculo multiforme de la naturaleza y su inmenso misterio. He celebrado el heroísmo, las épocas bellas de la historia, los poetas, los ensueños, las esperanzas. He impuesto al instrumento lírico mi voluntad del momento, siendo a mi vez órgano de los instantes, vario y variable, según la dirección que imprime el inexplicable destino. Així mateix poetitzava el filòsof Jorge Ángel Líbraga: cuando la ninfa despierta, toca con su varita mágica todo lo que nos rodea, tornándolo cristalino, haciéndonos amigos de las cosas y del mundo, pero no tolera que se le posponga a los intereses mundanos ni a la fatiga. Ella es esclava y dueña del verdadero filósofo, aquel que se amamanta directamente de los senos de la esfinge, símbolo maravilloso de la vida. El filósofo bebe de la misma naturaleza, esa es su fuente, la observa y la ama. Continuamente busca conocerla, aunque sea un misterio inapresable. El filósofo es el hombre que, aunque se quedase sin libros, podría seguir leyendo, y aunque se quedase sin naturaleza alrededor, podría seguir soñando. Todo filósofo es un eterno buscador. Bé, i ara, bueno, voldria compartir-vos un vídeo d'un professor de filosofia, Eduardo Infante, que ens explica una miqueta que la filosofia surt al carrer. I ell ens diu això.
Me llamo Eduardo Infante, soy profesor de filosofía y me enamoré de esta disciplina con 17 años. Cada curso intento transmitir esta pasión a mis alumnos. Mi perro se llama Nietzsche. Yo era un joven profesor, muy novato. Era mi primer año dando clase. Y lo recuerdo como si fuera hoy, me encontraba explicando la metafísica de Aristóteles a un grupo de alumnos de segundo de bachillerato. Ellos tenían el libro de texto abierto sobre sus pupitres, iban tomando nota de todo lo que yo iba escribiendo en la pizarra. Pero había una chica sentada al fondo de la clase que tenía su libro cerrado, que no tomaba notas y que se distraía mirando por la ventana, una ventana que daba a la calle. Y yo me iba poniendo cada vez más nervioso. Hasta el punto de que dejé la tiza encima de mi mesa y me fui acercando hacia ella y con mucha ironía, quizás un poco de sarcasmo, fruto de mi miedo, le pregunté qué era eso tan interesante que había al otro lado de la ventana y que ese sería más importante que el examen de filosofía que teníamos la semana siguiente. Y la chica me respondió, me dijo dos palabras, la vida, me destrozó. Esas dos palabras, la vida, me cayeron encima como si fuera una bomba de napalm, arrasándolo todo, absolutamente todo. Destrozaron mi aula.
Claro.
Y me hicieron ver pues, que efectivamente que había convertido mi aula en una caverna y que en el fondo durante meses había convertido a mis alumnos en unos prisioneros obligados a contemplar un aula y a contemplar una pizarra con cosas que poco o nada tienen que ver con sus vidas. Claro. Y yo creo que los profesores a veces corremos ese peligro, convertir nuestras aulas en cavernas desconectadas totalmente de los problemas y de las inquietudes de nuestros alumnos, ¿no? Quizás obsesionados por cumplir un programa oficial, ¿no? Bueno, al día siguiente cerramos los libros de texto, borramos la pizarra y salimos a la calle. Comenzó filosofía en la calle. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nos sentamos en un parque, hacía bueno, y le fui preguntando a mis alumnos cuáles eran las preguntas que realmente a ellos les inquietaban, los problemas que realmente querían resolver. Y ese día la clase me la dieron ellos a mí, porque era yo ahora quien callaba y quien iba tomando nota en mi libreta de las preguntas que ellos me iban haciendo. A partir de ese día lo que he intentado es ir ofreciéndole a mis alumnos las respuestas que los diferentes filósofos han ido aportando a esos problemas que ellos se plantean. ¿Qué preguntas salieron allí? Pues preguntas muy hondas y muy profundas. Se preguntaban acerca de la existencia de Dios, del sentido de nuestra vida, del mal en el mundo, del bullying, del amor, del feminismo, nuestra responsabilidad con la naturaleza. La filosofía no nació en un aula, sino nació en las calles de una ciudad por las que Sócrates deambulaba. Y Sócrates no era un profesor de filosofía, era un trabajador de la construcción, un vecino normal y corriente, pero implicado profundamente con el proyecto democrático y con la libertad. A Sócrates le encantaba hacer filosofía en plena calle, en los mercados, en las plazas, con los vecinos, dialogando y debatiendo acerca de lo justo y lo injusto y del bien común. Creo que se trata de recuperar esa práctica de la filosofía. Los antiguos griegos entendían que nadie, absolutamente nadie, nace con las capacidades para ejercer la democracia, a argumentar, a razonar, a consensuar, a discernir. A todo ello se llega a base de un ejercicio, de una práctica. No nacemos ya con esas capacidades. Y como me gusta decirle a mis estudiantes, la filosofía es el ejercicio del demócrata. Por tanto, creo que la filosofía tiene que estar presente más que nunca en nuestra sociedad. La filosofía puede ser el mejor antídoto contra la estupidez y contra el dogmatismo, y también la mayor defensa de la democracia.
Molt bé, hem pogut escoltar aquest professor. Com diu, la filosofia és l'exercici del demòcrata. Una molt bona definició. Bé, i ara continuem, com hem dit abans, la filosofia i la poesia van una miqueta unides I ara us llegiré uns poemes de Fernando Gutiérrez Almeira, que és un filòsof virtual uruguaià nascut el 28 de març de 1971. Ell ens diu en alguns dels seus poemes filosòfics: La huida del tiempo. El tiempo se va. Y los momentos se extinguen. El tiempo huye. Lo perseguimos en vano. No volverá jamás. Quedaremos exhaustos, derrumbados sobre la tierra del camino, la mano extendida hacia lo imposible. El tiempo se va. Se va y no vuelve más. Recordaremos sin recuperar todo lo vivido y nada tendremos de lo no vivido. El tiempo se va, quemando con su fuego de olvido lo que fuimos y también lo que no fuimos. Se va y no vuelve más. Incertidumbre. Por un leve temblor se perderá un mundo. Profundos horizontes morirán cerca. Todo lo sabido no bastará un instante. Aferrados al bote, decidirán las olas. Miraremos lejos y encontraremos sombras. El ritmo es inseguro y el corazón lo ignora. Nos pasaremos firmes sin saber dónde, donde el viaje sigue, no cesa nunca. Y solo es cierta la incertidumbre. Dicotomía. Miedos. Responsabilidades. La pesada carga de la vida misma. El terrible viaje hacia ninguna parte. O el sueño. El sueño más intenso y limpio. El sueño más alto y más lejano. Entre destellos de luz pura. Con alas que nunca se agotan de volar a la muerte. Sólida y granítica. Con la tierra del tiempo entre los dientes, con la sangre seca bajando las raíces, o la brisa del pensamiento libre entre los mundos infinitos, disipándose plácida en cristalinas geometrías, expandiéndose hasta tocar la piel del universo, o el silencio del poeta y la poesía, que desesperan acurrucados en un rincón, contemplando la miseria del mundo humano o la llegada, el encuentro, el brindis perfecto junto a la cadencia demorada del océano, con el alma regresando a la inocencia, con el corazón en paz y para siempre. Aquest és un poema de Walt Whitman, que bastant conegut, segurament que molts de vosaltres l'heu escoltat. És el poema que diu Carpe Diem, i diu així: No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. no dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es un desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Pero no dejes nunca de soñar, porque solo a través de tus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas. Després d'aquest poema que hem escoltat de Carpe Diem, ara posarem un fragment de la pel·lícula del Club de los Poetas Muertos, que també es parla de Walt Whitman, i amb l'escena del professor quan els ensenya als seus alumnes el significat del Carpe Diem, vive el momento. Escoltem-lo.
Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating. O si son más atrevidos, oh, capitán, mi capitán. Aclararé ciertos rumores para que no se den por hechos. Sí, yo estudié en el infernal Welton y sobreviví, ¿y no? En esa época yo no era el gigante mental que tienen ante ustedes. Yo era el equivalente intelectual de un enclenque muchacho. Cuando iba a la playa, la gente solía tirarme libros de Byron a la cara. Bien. Señor... Pitts. Qué apellido tan poco agraciado. ¿Dónde está usted, señor Pitts? Pitts, ¿quiere abrir su libro de himnos por la página 542? Lea la primera estrofa del poema.
¿Para que las vírgenes aprovechen el tiempo?
Sí, ese es. Muy apropiado, ¿no creen?
Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta.
Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa?
Carpe diem es aprovecha el momento.
Muy bien, señor.
Mix.
Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor?
Porque tiene prisa.
No.
¡Ding!
Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala Un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? Porque estos muchachos están ahora criando malvas, ¿comprenden, señores? Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Carpe. ¿Lo ven? Carpe. Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria.
Bé, bonica aquest fragment, no?, de Carpe Diem, aprovecha el momento, coger las rosas mientras podáis, del Club de los Poetas Muertos. Bé, i per avui deixem el programa aquí. Us espero el proper dijous a la Randa Vers, a Frec de Llavi. Gràcies, Noelia Silvero, per acompanyar-me al control. Us ha parlat Isabel Rivera Carné. Ens veiem el proper dijous. Sigueu feliços. Adéu-siau. Here is your crown and your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live, may everyone die.